migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts, sóc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. I per fer reflexions, anem a fer una petita reflexió conforme a la mobilitat, si em permeteu. Ja heu pensat quin cotxe us comprareu? Si teniu de combustió, canviareu a l'elèctric? Si teniu elèctric, el renovareu? Preferiu esperar a veure si l'hidrogen entra en joc i dona més autonomia als vehicles particulars? Al final, quin paper tindrà l'hidrogen en tot això? L'hidrogen és un dels combustibles, entre d'altres, com biocombustibles, etcètera, etcètera, que estan que entren en aquest ampli ventall d'energies que substituiran els combustibles fòssils. És a dir, la benzina, el dièsel, bàsicament. Però és que el ventall és ampli, eh? Parlem de biodiesel, parlem dels biocombustibles, parlem de l'electricitat, parlem de l'hidrogen, parlem d'un munt de combustibles que entren en el joc. Ara mateix el que ja està funcionant, clarament, és l'electricitat, els cotxes elèctrics. Però és necessari? Avions elèctrics? No. En principi no. Necessitaran un altre tipus de combustible no contaminant. Vaixells elèctrics? Podria ser, però l'autonomia d'aquestes bateries que tingués un vaixell donarien per fer una travessia de mercaderies d'aquells enormes vaixells des de, per exemple, Barcelona a Xangai, per posar un exemple, o fer una ruta transatlàntica? No, necessitaríem un altre tipus de combustible ara mateix, suposo. Biodiesel, no sé, suposo. Ara parlarem de tot això. I l'hidrogen. L'hidrogen és aquell combustible que fa temps que va remugant i que dona moltes possibilitats. Primer, l'hidrogen és abundant, és il·limitat. Il·limitat. Com a font de combustible és il·limitat. Hi ha hidrogen per totes bandes. Produir aquest hidrogen és una altra cosa. Això ja aquí entrem en el rovell de l'ou. Com fem l'hidrogen? Com el produïm? Ha de ser també sostenible, net. Si no, no té sentit. Si no, no té sentit. Contaminar per fer un combustible no contaminar, pues com que no. Com de car pot ser com produir aquest hidrogen? És molt habitual. Clar, penses en que la tecnologia ho solucionarà, i estic segur que ho farà, i ho farà d'una manera ràpida, i segurament barata i sostenible. Val la pena esperar un cotxe d'hidrogen? L'hidrogen el que et dona segurament també és la facilitat de recàrrega i l'autonomia, més autonomia, clarament, que l'elèctric. És un cacau important de cara al consumidor, de cara a tu i a mi, sobretot a l'hora de comprar-nos un cotxe, si hem de pensar. Ara mateix l'única opció és l'elèctric, però la inversió, a vegades, en funció de quin tipus de cotxe vols, és que déu-n'hi-do, i penses, val la pena esperar? Biocombustibles? En parlem d'això, de medi ambient i de combustibles del futur, sobretot passats en l'hidrogen, per exemple, començarem per aquí, amb el senyor Jordi Vila, que és professor de la Universitat Abat Oliba Seu, expert en medi ambient i responsable de medi ambient del Port de Barcelona. Jordi, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, benvingut.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Jordi. Quines possibilitats hi ha de que l'hidrogen sigui un combustible fiable pel transport?
Bueno, Europa ha decidit que ha de ser un continent descarbonitzat el 2050. Això vol dir doncs, que hem de abandonar els combustibles fòssils i fer una transició energètica. El transport, les emissions del transport, del sector de transports, representen a Europa un 25% del total de les emissions, aproximadament. I el transport, per descarbonitzar-lo, podem ser més eficients, podem millorar la motorització, podem fer els vehicles una miqueta més aerodinàmics i, per tant, molt més, amb menys consum i, per tant, menys emissions. Però, fonamentalment, per descarbonitzar el 100% el transport, l'única opció és canviar el combustible. Combustibles que no emetin carboni, que no tinguin carboni, o bé que el carboni estigui compensat, és a dir, que sigui un carboni d'origen vegetal, que per tant és un carboni que el que fas és l'han captat els vegetals, no?
Sí.
I per tant tu el que fas el tornes a l'atmosfera, però et comptabilitza com a zero. Es diu que és neutre, perquè és una compensació. Aleshores, pel transport, l'opció, com dèiem, és canviar els combustibles, no? I tenim diversos tipus de combustibles, no? Diverses alternatives. Uns combustibles seran els biocombustibles, que procedeixen de matèria orgànica, de residus, principalment. Uns altres combustibles seran els sintètics, hidrocarburs sintètics. A partir d'hidrogen i a partir de carboni capturat, es poden fer els dièsels, però
no contaminants. Sintètics.
No contaminants, sense emissions de CO2. Després hi haurà el propi hidrogen i alguns derivats, com per exemple el metanol o l'amoníac, que són compostos molt senzills d'hidrogen,
sí,
que també poden ser una opció. I l'hidrogen aquí pot ser una opció per cremar-lo en un motor de combustió interna o bé per utilitzar-lo en una cèl·lula de combustible d'hidrogen, que és una espècie de bateria d'hidrogen que produeix electricitat i aleshores pots fer funcionar un motor elèctric.
Vale? Ostres, Jordi,
és una altra opció.
Encara em lio més, perquè sembla que ja el ventall és tan ampli que dius, ostres, suposo que cada combustible serà més adient per un determinat tipus de vehicles, per cotxes, per vaixells o per avions, no?
Exactament. L'important és saber cada segment de mobilitat quin és el combustible més propi o una opció més ferma, no? Per exemple, els vehicles lleugers, doncs la majoria dels fabricants opten per l'electrificació amb bateries. Vehicles elèctrics amb bateries. No obstant, Toyota, per exemple, opta per l'hidrogen. No ha abandonat la línia de l'hidrogen. És a dir, vehicles elèctrics, però en lloc d'amb bateria, amb pila de combustible. És a dir, tenen un dipòsit d'hidrogen que alimenta una bateria d'hidrogen, per dir-ho d'alguna manera,
sí,
que produeix l'electricitat.
D'acord.
Per autobusos, la majoria de les marques opten per l'elèctric. Per les furgonetes senzilles de repartiment, també per l'elèctric. Els camions, en canvi, els camions pesants, no?, de transport, sí, de mercaderies de llarga distància, per un problema d'autonomia, estan optant també per l'hidrogen. Fa 2 anys, tots els camions, tothom deia que els camions pesants serien d'hidrogen, i avui moltes marques estan fabricant models per funcionar amb hidrogen i models per funcionar amb bateria.
És una qüestió d'autonomia, de l'autonomia que et dona, no?, aquest combustible.
Exactament, exactament. Generalment, aquests nous combustibles, l'hidrogen particularment, són combustibles que tenen energia, però que tenen baixa densitat energètica. És a dir, per donar la mateixa energia que el dièsel o que la gasolina, necessiten molt més volum d'emmagatzematge.
D'acord.
I, clar, això, doncs, per un cotxe és un problema, per un vaixell és un problema, per un avió és molt important, també és un problema. Els avions... Els avions, per exemple, s'està tendint als combustibles sostenibles d'aviació, que en diuen, que seran sintètics. Serà una barreja entre biocombustibles i dièsel sintètic.
M'anaves a parlar de les navieres, de les... no sé per què estan optant ara.
Sí, en el cas del transport marítim, sí, les navilieres, en general, doncs, estan fent moviments encara amb una miqueta de cura, perquè hi ha molta incertesa, doncs, quin serà el combustible de futur. Hi hauran segurament, persistiran diverses opcions. Fins ara estàvem acostumats a tenir el dièsel i la gasolina, punt, no? En el cas dels marítims, doncs, el fuel, també. Mm. Ara hi haurà, segurament...
És un ventall important, És un ventall important.
Diverses opcions, sí.
Suposo que al final s'imposarà la més barata i que doni més autonomia, suposo, no?
Sí. Al final s'anirà imposant la més barata i la que menys emeti. Perquè, clar, estem parlant d'emissions en tot el cicle de vida. Això vol dir que l'hidrogen és molt net quan crema. Però per produir-lo també l'has de produir net. I aquest és el gran problema d'aquests nous combustibles, que per produir-los es necessita molta energia verda, molta energia renovable, molta electricitat renovable, verda, per poder-los produir.
Carai, doncs hi ha feina per fer aquí, o sigui, perquè veig que no sé si hi ha una certesa cap on van unes coses, cap on van les altres, perquè veig que el ventall sí que està obert, però no sé si el camí està clarament marcat. Pel que veig, no, encara no està clarament marcat.
Encara no està clarament marcat. És a dir, la normativa va cap a aquest camí, el canvi que s'ha de fer és un canvi molt significant, i encara persisteixen algunes incerteses, no, una miqueta tecnològiques, i, però sobretot de futur. Saber exactament si aquest, per exemple, els biocombustibles, un dels problemes que hi haurà a Europa és que no tindrem prou residu o prou matèria orgànica per dedicar-la a aquests biocombustibles. Per tant, la seva contribució en el transport com a combustible, doncs serà, doncs, no sé, d'un 15% o un 20%, no gaire més que això. Per tant, s'haurà de complementar amb altres combustibles.
Bé, veig que el camí encara és llarg. Senyor Jordi Vila, professor de la Universitat Abat Oliba Ceu, expert en medi ambient i responsable de medi ambient del Port de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut amb nosaltres per posar-nos al dia de com estan més o menys les coses. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
I vosaltres què decidiu? Voleu esperar? No voleu esperar? Ja veieu que fa molt de temps que s'està buscant, s'està remugant, s'està mirant, tirant cap un costat, cap a l'altre, quines són les fonts adequades. El cas és que substituirem, avui en dia, bàsicament, quan parlem de mobilitat, estem parlant de combustibles, estem parlant de benzina, combustibles fòssils. Si deixo el gas a part, estem parlant d'oil, de fuel oil, de benzina, diferents tonatges. Ja veieu que en qüestions de sostenibilitat aquí ja entrem en una altra dimensió completament diferent i que hem de pensar d'una manera molt diferent. Us imagino arribar amb el cotxe a una benzinera, per dir-li d'alguna manera, que serà el nom antic, i allà trobar-te diferents sortidors. Mira, aquí tenim el sortidor de l'hidrogen, aquí per l'elèctric, aquí pel biocombustible, aquí serà jo... I no t'equivoquis. Va, de seguida parlarem amb l'Enriqueta, després actualitzarem la informació de serveis, si esperem pluges o no per l'Empordà, que ja esperem, a l'Alt Empordà que sí que s'esperen pluges de cara a aquesta tarda i una reactivació de possibilitat de pluges, de fet, concretament a la comarca de l'Alt Empordà hi ha una alerta activada, alerta groga, activada per el Servei Català de Meteorologia, per aquesta tarda i per demà pel matí de dissabte. I després parlarem de la Fundació La Nineta dels Ulls. Parlarem del càncer dels ulls en els nens, una malaltia rara i que sovint, quan una família es topa amb una cosa així, no sap com reaccionar o de quina manera o quines passes seguir, quan es tracta sobretot de malalties rares, no? La Fundació La Nineta dels Ulls s'encarrega d'ajudar, d'orientar. De seguida en parlem de tot això aquí a migdia a COPE, a Catalunya i Andorra.
Echas de menos muchas cosas de las que habitualmente no las echas, como darte una ducha, y ahora sería un privilegio.
Ha ido un boom de ayuda, de solidaridad por todas partes.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el langostino cocido salvaje 40-60 piezas a 8,99 euros el kilo. Hasta el 10 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en El Corte Inglés a precios irresistibles. Como Eau de Parfum Devotion de Dolce & Gabbana de 100 mililitros, que antes costaba 156 euros, por solo 78. Hasta el 11 de noviembre, celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
Llega la semana gaming a las Blue Weeks de Movistar.
Aquí, todas las consolas, mandos, gafas y a jugar.
Hasta el 11 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate una PS5 con el juego FC25, ahorra hasta 619 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Un tomate tan perfecto como Amela solo puede conseguirse con la capacidad y la visión de Cooperativa Granada La Palma.
Nuestro proyecto, Fusión de Japón y España, consiguió de manera pionera hacer llegar el mejor tomate del mundo a toda Europa.
Como responsable de la finca de Amela, me siento muy orgulloso.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Descubre cómo adelgazar en las próximas semanas de forma saludable, sin prisa, sin dietas estrictas, sin pasar hambre y deshacerte de 4 o 7 kilos en solo 3 semanas con el plan 1-2-3. Y Enriqueta, que es dietista de Clinitec, nos explica cómo. ¿Cómo estás, Enriqueta? Bienvenida.
Gracias, Cruz. Gracias a todos, ¿eh? Pues efectivamente, si quieres perder la grasa localizada, peso y volumen, el plan 1-2-3 pues es la clave para transformar tu cuerpo antes de comilonas festivas y llegar con una media de 5 kilos menos y bajar más de 3 centímetros de cintura. Rapidísimo, porque eliminas grasa, celulitis, barriguita, es drenante, te deshinchas sin matarnos en el gimnasio. Y al bajar de peso, nivelamos el azúcar y el colesterol, Cruz.
Es el poder natural de adelgazar del plan 1-2-3, que es único. Es apto para todos, para hombres, para mujeres, para todas las edades. Está clínicamente respaldado a base de plantas, minerales, vitaminas. Y mirad, vamos a ver las 3 semanas. La primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña.
Sí, nos ayudan a eliminar ese almacenamiento que tenemos de grasa, eliminar también las toxinas, depuramos, reducimos la ingesta de alimentos y ya perdemos 2 kilos y bajamos más de 2 centímetros de volumen.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Que son pura fibra y prebióticos. Mejoramos la digestión, combatimos el estreñimiento, bajamos barriguita y bajamos 2 kilos más en esta segunda semana.
Y la tercera semana controlamos el peso y pasamos ya a las cápsulas captagrasas.
Sí, que nos bloquean los carbohidratos, que reducimos el apetito, quemamos grasa durante las 24 horas del día y el resultado en tu báscula, sí, de 4 a 7 kilos menos en estas 3 semanas. ¿Quieres tu plan 1-2-3? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53. Tenemos una grandísima promoción para los oyentes de COPE Cruz. Hoy de regalo el gel caliente adelgazante que lleva Rolón incorporado y además también de regalo los 3 T's, ¿eh? El Detox, más el Lipo, más la Adrena, que te viene gratis con tu plan 1-2-3. Aprovechate de esta oferta exclusiva para ti. Solo tienes que marcar el teléfono 650-51-52-53.
El plan 1-2-3 es una solución completa para adelgazar y bajar volumen corporal rápido, así que llama ya 650-51-52-53 y hoy tienes esta sensacional oferta para COPE Cataluña con tu plan 1-2-3. Y Enriqueta, ¿qué tal si ponemos las galletas de pura fibra que están riquísimas y se pueden añadir también a esta oferta?
¿Me la pides?
Te la pido.
Evidentemente, pues las ponemos porque están riquísimas, están buenísimas, son de cúrcuma y chía y te vienen también hoy de regalo junto con el gel adelgazante y las 3 infusiones. No te lo pienses más, empieza ya a perder peso, a bajar volumen porque lo vas a conseguir. El plan tiene registro sanitario, no es un medicamento y vas a ver los resultados a partir ya del segundo día que empiezas ya con tu plan. ¿Lo quieres? Pues mañana mismo lo tienes en tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío. Infórmate, sin compromiso. 650-51-52-53.
Pues venga, vamos a ello, que vamos a perder ya de 4 o 7 kilos antes de Navidad, que tenemos ya el puesto, ya la prueba puesta hacia Navidad. Y rápido, sí, porque en solo 3 semanas vas a perder de 4 o 7 kilos. Y además el plan 1-2-3 te viene con el gel, los 3 tés y una caja de galletas. Sí. Gratis con tu plan 1-2-3 para eliminar peso y volumen. 650-51-52-53. Enriqueta Patunet, Patunet.
Patunets molt grans. Adéu, adéu.
De seguida actualitzarem la informació de serveis, la meteo, el trànsit, titulars d'esports davant d'una nova jornada. I després, Després parlarem d'una d'aquelles malalties que... malalties rares, la retinoblastoma, que és un càncer de nanos, de petits, és el tumor intraocular més freqüent en infants, i tot això és una malaltia rara. Però què passa, o què, com han de fer les famílies per reaccionar quan et donen aquesta notícia? Clar, a vegades et sents desorientat i ben bé, sobretot per tractar-se dels petits, no saps ben bé com reaccionar, com fer o com no fer. Hi ha associacions com la Fundació La Nineta dels Ulls que s'encarreguen de donar la mà per ajudar en aquestes orientacions. De seguida en parlarem també amb el seu secretari, el Joan Carles Castillo, perquè ens expliqui aquestes coses. I després, com no, també parlarem de cinema. Perquè si no, si us ho sabeu, estem a 8, avui és 8. Dia 8, doncs ja arriba el Nadal al cinema. Dia 8, eh? Dia 8, les llums posades i ja arriba el Nadal. De seguida en parlem d'això aquí a migdia, a Cope, a Catalunya i a Andorra.
Migdia.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope, Catalunya i Andorra.
José Mercé se despide de su exitosa gira El Oripando en el Teatre Apolo con su disco más personal. El 2 de diciembre en el Teatre Apolo te espera José Mercé.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Necesitas comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare. 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 5733.
Flexicar.
Brilla amb llum pròpia al Shopping Andorra Festival. Compres, música, espectacles, gastronomia i activitats per tota la família. Les compres més extraordinàries t'esperen a Andorra del 8 al 24 de novembre. Consulta l'agenda visitandorra.com.
Cope Catalunya i Andorra. Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest divendres, dia 8 de novembre. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres i, si us sembla, fem una revisió i una actualització de la informació de serveis i comencem per la meteo. I és que de cara a aquesta tarda, tant aquesta tarda com demà dissabte pel matí, és a dir, durant aquesta vesprada, nit i matinada, hi ha una alerta activada, alerta groga activada pel Servei Català de Meteorologia, el Meteocat, a la comarca de l'Alt Empordà. És a dir, Cadaqués. Perdó, Cadaqués, per allà. Tenim aquesta alerta activada per intensitats de pluges. De fet, és l'única comarca que té aquest avís en marxa. En principi, està l'alerta activada, però no haurien de passar episodis com els que s'han viscut aquesta darrera matinada. Tot i que, dit això, ja sabeu que això, tal com estan les coses, poden canviar en res, en hores. Poden canviar, aquesta alerta pot canviar i tornar-se més violenta. El cas és que aquesta alerta ja està activada. Les temperatures es mantindran durant tota aquesta tarda. A la resta de Catalunya, sol i núvols. Bàsicament, esperem poca pluja, possiblement alguna plogim entre la selva, Osona, poca cosa, poca cosa, i a la resta doncs no esperem pluges. Serà una alternança entre els núvols i el sol. La fotografia és clavada per demà pel matí. Demà dissabte, esperem 3:15 del mateix, continuarà aquesta alerta activada pel matí. Primeres hores de dissabte a la comarca de l'Alt Empordà per intensitat de pluges, i a la resta doncs esperem això, un ball entre el sol i els núvols, i les temperatures es mantindran, més o menys ni baixaran ni pujaran. Per la tarda hi ha una reactivació de demà dissabte, per la tarda sí que hi ha una reactivació de les pluges al Pirineu i Prepirineu. No hi ha cap alerta activada, però sí que s'esperen ruixats. Les temperatures més o menys molt estables i molt tranquil·les. Això tindrà cap a una estabilitat, sobretot al litoral i prelitoral, on s'espera que diumenge el sol llueixi a tot el litoral i prelitoral català. Algunes nuvolades i boires a la Catalunya interior i alguna pluja a la Vall d'Aran. És a dir, una certa estabilitat, per dir-ho d'alguna manera, pel temps que corre. I per la tarda diumenge sí que s'espera un sol bàsicament a tot arreu, bàsicament a tot Catalunya. Sí, hi ha una tendència a l'estabilitat i les temperatures que ni baixen ni puixen, es queden més o menys com les trobarem avui, eh? I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia. Doncs, a veure, de moment, sobretot ara, situats a la zona al voltant de Barberà del Vallès, a l'autopista AP7, on hi ha hagut un accident, els vehicles estan ocupant encara un carril, és en sentit sud, sentit Tarragona. Hi ha uns 3-4, no arriba, quilòmetres de lentitud, aturades entre Santa Perpètua i Barberà, sentit Tarragona, però també uns altres dos, més o menys, al mateix punt, Barberà en sentit nord, en sentit contrari. Aquesta zona, per tant, es va quedant una mica més tocada. A la resta, augment de trànsit, ara el divendres migdia, de moment sense grans complicacions, es va notant sobretot a la C58, a les dues rondes de Barcelona, o també a la Pota Nord, en aquest cas, d'entrada a Barcelona a través de Santa Coloma de Gramenet. És tot, molt bon dia.
Gràcies, que tinguis un bon cap de setmana, Eduard. Cuida't.
Gràcies, igualment.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Com estàs, José Luis? Benvingut.
Què tal, José Miguel? Companys, bon migdia. M'agrada veure aquest somriure.
Home, jo quan tu vens ja saps que sóc una persona feliç.
Bueno,
m'agrada escoltar-te.
El que passa és que ni vostè ni jo arribem al grau de felicitat que deu tenir ara mateix un futbolista del Futbol Club Barcelona.
Sí, senyor.
Parlem de Marc Casador. Es venia comentant, es venia rumiant, hi havia aquest run-run... Bueno, ja és notícia. Marc Casador, el migcampista del Barça, és la gran novetat de la convocatòria de Luis de la Fuente pels dos partits de l'aturada FIFA del novembre. S'acaba la fase de grups de la Lliga de Nacions. Juguem a Dinamarca i contra Suïssa a casa. I la gran novetat és, insistim, el migcampista del Futbol Club Barcelona, que entra en aquesta llista, on hi són també Olmo, Lamín i Pedri. Luis de la Fuente, el seleccionador, evidentment, lluant els mèrits de Marc Casador per ser la gran novetat a la convocatòria de la Roja.
Pero es todo gracias a su capacidad, a su confianza, a su empeño, a su profesionalidad, su talento. Es que es un futbolista muy bueno, que hay futbolistas que necesitan de esa exigencia máxima y de esa... y darle tener esa posibilidad para que saquen lo mejor de ellos mismos. Seguramente este tipo de futbolistas, si no lo hubieran puesto en su club ante esta exigencia máxima, no hubiéramos pensado o valorado tanto su capacidad. Este es un caso claro, como otros en el pasado, pero evidentemente ahora es un caso clarísimo de un futbolista que todavía tiene mucho que decir.
Recordem la història.
Quantes floretes.
Escolti, té vostè 5 minuts,
sí.
Miris la roda de premsa de Luis de la Fuente, que li fan una pregunta sobre, escolti, els joves i tal. Escolti, és que a Espanya, en línies generals, es treballa molt bé la pedrera. I quan tu tens una dificultat i dones oportunitats als nois de la casa...
Responen.
Si estan ben formats, evidentment, i si estan ben construïts com a futbolistes, aquests nanos responen, i donen la cara i responen. A nivell roja-roja, l'altra gran novetat d'aquesta llista de Luis de la Fuente és Samu Morodion, el davanter del Porto, que entra en aquesta convocatòria. No entren, parlant, tornant més a la vessant blaugrana, ni Íñigo Martínez ni Cubarsí. Cubarsí era un habitual de Luis de la Fuente, Cubarsí va tenir aquest accident al partit davant de l'Estrella Roja.
Era previsible, no?
I el sentit comú diu que amb 9 punts de sutura a la cara i una ferida que encara no ha acabat de tancar, doncs Cubarsí no entri en aquesta convocatòria. Clar, la pregunta és immediata. El cridarà Hansi Flick per jugar diumenge al camp de la Real Societat? La lògica diu que no. Però així com...
En funció de com evolucioni també la ferida i com estigui ell. Suposo que això...
I dels recursos que tinguis per tapar aquest forat. Home, pots col·locar Koundé de central, posar un lateral dret... Bueno, sortirem de dubtes demà dissabte, perquè avui la plantilla del Barça té festa. Visita, insistim, diumenge al camp d'una Real Societat que, escolti, ahir jugava Europa League, al camp del Victoria Pilsen, i Manol va treure tot el millor que tenia i van caure. O sigui que la Real no està precisament en hores felices... Anoeta era un clàssic, era un camp que clàssicament se li donava difícil al Barça, se li donava malament, ja no parlem de Totxa. Doncs, bueno, sembla ser que la Real i Manol no estan al seu bon millor, al seu millor moment. El Girona jugarà diumenge al camp del Getafe. Està parlant Mitchell en roda de premsa. No recupera cap futbolista dels lesionats, és a dir, no tornarà Sigankov, no tornarà John Solís per aquest camp, per aquest partit al camp del Getafe. Clar, Sigankov continua convocat per Ucraïna, o sigui que encara que no jugui diumenge haurà d'agafar un avió, fer Girona a Kiev, passar revisió mèdica amb el metge de la Federació d'Ucraïna i tornar a Kiev Girona. Però bueno, el bo i millor...
Carai.
Sí. Ens farà 5 cèntims d'Alberto Díez. I l'Espanyol, recordem, no juga aquest cap de setmana, ha jugat el partit contra el València. Clar, estaran pendents dels partits de Las Palmas i Valladolid, perquè si Las Palmas i Valladolid sumen, Las Palmas avui divendres al camp del Rayo, l'Espanyol podria acabar sense jugar en zona de descens. I futbol femení. A la Lliga F tenim un atractiu Levante-Badalona-Real Madrid. Passarà per Esports Copé una component del vestidor del conjunt català. I en bàsquet, avui, gran partit d'Eurolliga. Barça-Baskonia. Baskonia, recordem...
Gran partit, eh?
Gran partit. Arriba Baskonia. Recordem que els partits d'Eurolliga no s'han de sotmetre a les... restriccions que hi ha en partits ACB, és a dir, pots incloure al roster tots els estrangers que tinguis a la plantilla, i recordem també que Baskonia ja va ser capaç de derrotar el Futbol Club Barcelona, en aquest cas en Lliga ACB, al Buesa Arena. Però avui és una altra història, Barça-Baskonia d'Eurolliga, sinó que li diguin al Madrid, tercer partit consecutiu dels de Chus Mateo amb derrota en competició europea. És veritat, els tres fora, però tres derrotes consecutives que estan castigant una mica més al Madrid de bàsquet, que, miri, ara mateix no sé dir-li qui està pitjor, si el Madrid de bàsquet o el Madrid de futbol.
Carai, quina foto, eh? Bé. José Luis, moltes gràcies.
A vostè, bon cap de setmana, eh?
Igualment, bon cap de setmana, li desitjo. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem totes aquestes informacions i d'altres a Esports Cope amb el Joan Ballori. De seguida parlarem del retinoblastoma, que és una malaltia d'un tumor dels ulls, tumor maligne dels ulls, en els petits, en els infants, que apareix en els primers anys de vida. I mireu el que pot passar, bàsicament, sobretot quan... a més, és una malaltia minoritària. No és normal, no és natural, no és una qüestió que et puguis esperar, no? De fet, hi ha fundacions que intenten ajudar, sobretot a l'entorn, a la família. És la nineta dels ulls. De seguida en parlarem de tot això i en parlem... aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este fin de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Real Madrid-Osasuna. El domingo, Mallorca-Atlético de Madrid. Real Sociedad-Barcelona.
Seis y lo que añadan, dale Manolo.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
demonios es todo este asunto? ¿Para qué me han traído aquí?
Cary Grant.
¿Cómo han podido confundirle con George Kaplan si George Kaplan no existe?
Con la muerte en los talones de Alfred Hitchcock. Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Retinoblastoma és un càncer intraocular infreqüent que afecta un de cada 15.000 o 18.000 infants, especialment menors de 5 anys, ja que es desenvolupa quan la retina comença a formar-se. Segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, cada any es diagnostiquen fins a 400.000 casos de càncer infantil amb leucèmies, tumors encefàlics, linfomes i tumors sòlids, sent, són les més comuns, bàsicament, aquests càncers, no? Les possibilitats de supervivència depenen, i aquí és un punt dur, del nivell econòmic del país, amb taxes del 80% en països desenvolupats i només del 15-45% en països amb ingressos més baixos. Cada any, dels 8.000 casos de retinoblastoma diagnosticats, uns 3.000 infants no sobreviuen, mentre que a Europa la mortalitat és només del 3% gràcies al diagnòstic precoç. Bàsicament, al ser una malaltia d'aquestes que no és habitual en infants, les famílies es troben en una situació de reacció difícil, i sempre hi ha, en aquest cas, hi ha una fundació, la Fundació Nineta dels Ulls, la Nineta dels Ulls, que s'encarrega de tot això, d'ajudar, bàsicament, d'ajudar explorar què podem fer amb tot això en investigació i en ajudes a les famílies que un dels seus fills puguin patir el retinoblastoma. Parlem amb el senyor Joan Carles Castillo, que és secretari de la Fundació La Nineta dels Ulls. Joan Carles, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar encantat aquí amb nosaltres. Què va inspirar la creació de La Nineta dels Ulls?
Bueno, la creació de La Nineta dels Ulls, com crec que es pot suposar, no, és arran del diagnòstic del retinoblastoma a la nostra filla, i bueno, donat que és una malaltia minoritària i que, bueno, no hi havia gaires projectes d'investigació, de suport, pues vam pensar, impulsada també per l'equip mèdic de Sant Joan de Déu, pues de crear la fundació per, bueno,
per ajudar, bàsicament orientar, sí. No? Suposo sí, que en aquell moment, si estem davant d'una, a més, com tu dius, una malaltia minoritària en aquest cas, suposo que a vegades la desorientació a les famílies s'ha de ser important.
Sí, és a dir, és una situació que en altres, quan ens vam trobar, pues penses que no li passi a ningú més, que estàs tot sol al món, no? I volíem que aquesta situació no repetigués en cap família més. Llavors tenim com tres pols d'actuació. Un és l'impuls de la investigació, l'altre és donar suport a les famílies, i l'altre és donar coneixement i fer difusió de la sintomatologia de la malaltia, perquè és una sintomatologia molt clara, però si no es coneix, pues és molt difícil de veure.
Llavors, com a fundació, què són els vostres principals reptes als que us enfronteu?
Bueno, el principal repte és el desconeixement, ¿vale? Com diem, és una malaltia que afecta un de cada 15.000 naixements, i és una malaltia molt poc desconeguda, ¿vale? Perquè és un tumor que es genera a la retina, és una malaltia minoritària, i els reptes que tenim és, pues, això, impulsar la investigació en les tres vessants, tant en la detecció precoç de la malaltia, en els tractaments, com també del seguiment a llarg plaç, perquè és un tema, bueno, que no està estructurat i hi ha molt camí a recórrer. Llavors també tenim una altra línia de donar suport a les famílies, ¿vale? Com te dia abans, que les famílies se sentiguen recolzades des del primer moment, ¿vale? I tinguin referents, no? de persones que han passat per la malaltia, i intentar, pues, donar suport i donar-los eines, pues, per portar de la millor manera la malaltia, perquè és una malaltia que és que és impactant perquè afecta a infants de menys de 6 anys. Llavors, clar, la majoria de diagnòstics se donen abans de l'any de vida i bueno, és un procés molt dur, és com antinatural, no? En la criança d'una filla o d'un fill.
Clar, en aquell moment és una qüestió ja només de l'adaptació, és qüestió del suport que tu dius, no? Intentar orientar, bàsicament, seria la paraula. No sé si és la més adequada per això.
Sí, 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 és donar suport i explicar, no, d'alguna manera que, bueno, que és un procés llarg, és un procés, com duen molt bé els metges, és com una cursa d'obstacles, però que en la majoria dels casos, afortunadament, s'acaba superant i els infants acaben fent una vida pràcticament normal i sense gaire seqüeles, no, de la malaltia. Tot i això, pues, depèn de la incidència del moment de diagnòstic, pues, hi ha seqüeles més importants o menys, però que, bueno, que al final l'adaptació és natural.
És a dir, que com tots els tumors, un diagnòstic precoç és essencial, no?
Sí, sí, és bàsic. Per això tenim molta intentem transmetre molta força en el tema de la difusió dels símptomes, ¿vale? Perquè són símptomes que són com molt clars, però clar, com no els coneixes, pues, la gent passen desapercibuts, inclús a vegades passen desapercibuts a les revisions mèdiques. Clar. Llavors, la detecció precoç del tumor, com en tots, no? Com molt bé dius, és superimportant. Llavors, quan abans se detecta la malaltia, doncs molt millor.
Joan Carles, esteu fent campanya a les escoles? Es pots explicar alguna cosa més de la campanya, sobre aquesta campanya, què consisteix i quins són els seus objectius?
Sí, bueno, vam iniciar una campanya a les escoles, vale, que al final ha anat derivant, sempre té la base, no, del retinoblastoma i de donar a conèixer els símptomes, però és la campanya o la jornada que anomenem de les superheroïnes o superherois. És una campanya que va començar molt poquetes escoles, a la demarcació de Tarragona, però que ara s'ha estès a més de 100 escoles, compreses entre Catalunya, País Basc, Galícia, Alacant i Canàries, vale? Que són llocs on tenim referents de famílies que ens ajuden a fer difusió. El que pretén la campanya o les jornades és fomentar la inclusió a les aules, és a dir, anul·lar les diferències, no?, que els infants puguen tindre en funció de les seues característiques, ja sigui fruit d'una malaltia o fruit de la seva normalitat, no? I entendre les diferències i potenciar els superpoders que cadascú té. Per això el diem la jornada dels superheroïnes i superherois, que cadascú empodera els seus superpoders, però superpoders d'inclusió i d'activitats. I la veritat és que al llarg d'aquests anys que portem fent l'activitat surten propostes molt, molt, molt boniques. Nosaltres enviem a les escoles un dossier en propostes d'activitats, però les mateixes escoles a vegades generen activitats que són sorprenents i que són molt xules, i el feedback que rebem és que és molt potent i les escoles estan molt satisfetes de les activitats que es fan i de les conclusions que se'n trauen, no?, a nivell dels alumnes i a nivell dels equips docents.
Doncs, senyor Juan Carlos Castillo, secretari de la Fundació La Nineta dels Ulls, escolta, moltes gràcies per la xerrada i felicitats per la feina, molt amable.
Molt bé, moltes gràcies a l'altres.
Un plaer, doncs ja sabeu, mireu com està la situació i sempre notar gent que ajuda sempre és xulo. Va, que de seguida parlem de cinema.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3 en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro. Con registro sanitario, es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además, es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxinas, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, con las cápsulas, ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50, 50. 51 52 53 y gran oferta con el plan 1-2-3 de regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor destructor de grasa localizada. Sí, sí, gratis con tu plan 1-2-3. 650 51 52 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito. 650 51 52 53 y perderás de 4 a 7 kilos. Repito, 650 51 52 53. Anem a parlar de cinema. És el moment de la recomanació de les pel·lis de cara a aquest cap de setmana i d'altres. Vull dir que això, cap problema. Per això tenim el nostre crític de cinema, el Tyson K, una persona que, mireu, es va comprar tota la filmografia de Charles Chaplin per fer-li el doblatge al Xec. Com estàs? Benvingut.
Hola, bona tarda, Josep Miquel Creus. Com estem?
Molt bé, encantat que estiguis aquí. I per on vols començar?
Doncs, mira, ja tenim el Nadal.
Sí, ja la setmana que ve
ja comencem amb la bateria de pel·lícules de Nadal. Sí, ja comencem.
Home,
ja
jo entenc que, bueno, entenc, no, fins ara he assumit que sí. Les llums s'encenen a mitjans de novembre, però...
No a Vigo, eh?
Però les pel·lis de Nadal no són una mica...
Sí, bueno, tu ja saps que per aquestes dates, doncs, jo porto una bateria de pel·lícules i ja comencem amb el foc.
Molt
amb
bé.
El foc,
doncs endavant.
Perquè s'estrena aquesta setmana, doncs, una pel·lícula protagonitzada pel Dwayne Johnson, un dels teus actors favorits.
Home, una capacitat interpretativa absolutament increïble.
Doncs estem parlant de la pel·lícula Red One.
Mola el sitio.
Bienvenido al Polo Norte.
¿Cómo dices?
Anoche Red One, también conocido como San Nicolás de Bari, fue secuestrado.
Plantilla, eh?
Nunca... No, home, argument... No m'ho podia esperar. Han secuestrado a Papá Noel. Vaya, que...
Però plantilla... O sigui, ja ho veus al tràiler,
sí,
no?
Els
efectes,
sí, sí.
Els efectes de so, les frases, doncs, de... típiques de sentències, sentències sí. Lapidàries de les pel·lícules d'acció i, de fons, la versió de la cançó típica.
Vale,
no?
Deixa'm endevinar. L'argument és que segresten el Pare Noel
sí.
I llavors un equip especialitzat dels seus guardaespatlles o gent molt especialista, i fins sí. I tot un que no sabia com ha anat a parar allà, que es sorprèn, doncs van a rescatar-lo i al final ho aconsegueixen després que hi ha un moment que sembla que no ho perdran tot i fins i tot morirà. Però no, al final hi ha un final feliç i el acaben rescatant.
No pot ser.
No l'he vist, eh?
No l'has vist?
No l'has vist.
No pot ser, no pot ser.
No l'he vist, eh?
No m'ho puc creure. Bé, una superproducció.
Espectacular.
Cinema...
Home, per passar l'estona segurament sí, eh? Això sí, eh?
Sí.
Conyes a part.
Si vas sense cap pretensió al cinema per passar una estona doncs, fàcil i de cinema familiar i
amb els nanos... Sí, home, sí.
I amb els nanos, clar, és que és el producte, no? Doncs tenim aquesta pel·lícula doncs, que dura un parell d'hores, dirigida pel Jack Kasdan, feta per la productora del mateix Dwayne Johnson, que es diu Seven Bucks, perquè és el diner que tenia a la butxaca quan va ficar-se doncs, a fer lluita llibre.
Uh-huh.
Tenia només 7 dòlars a la butxaca. I fixa't que aquesta pel·lícula té un pressupost de 230 milions de dòlars.
Ja, es podien haver currat una mica més l'argument. Digo jo.
Bueno, no et pensis, no et pensis.
No?
Això és sota cavallo i rei.
Ah,
no?
Sí, però bueno, vale.
Què més vols?
Sí.
A més del Dwayne Johnson tenim el Chris Evans, el Capitán Amèrica,
sí.
de Marvel, que doncs, la pel·lícula sembla gairebé una pel·lícula d'acció de Marvel, més que una pel·lícula doncs, una mica tradicional. Però bueno, ja, a mi ja m'agrada això, no? Tenim també a la Lucy Liu
sí.
I el J.K. Simons fent de Pare Noel. Saps qui és el J.K. Simons?
No.
Doncs és el professor dolent de la pel·lícula Whiplash. Te'n recordes?
Igual.
No l'has vist?
No.
Bueno, fa molts més papers. Feia del J.J. Jamenson.
Ah, vale. Vale, sí, aquí sí.
Sí.
Aquesta sí, vale, ja el localitzo.
El meme d'aquest senyor que riu amb el cap sí. Cap enrere
ara
és
ja
el J.K. Simons.
Vale,
sí,
vale.
És un tio duro, és un senyor gran, però que fa de senyor imponent, no? Doncs sempre una mica de...
Com m'agraden
de fera,
les,
de fera.
Les pel·lícules nadalenques, com ha canviat el compte.
Sí.
Molt bé.
Doncs, això, doncs el Dwayne Johnson compta perquè ha perdut una mica el favor del públic, no? I està doncs, intentant retrobar-ho. Te'n recordes de la pel·lícula Black Adams?
Sí.
Va ser un fracàs.
Això va ser un fracàs.
Va ser un fracàs i era el protagonista ell. I està una mica, doncs, en la...
Però diré una cosa, les Jumanji,
sí.
Les versions de Jumanji, les continuïtats, ostres...
Sí, sí però tampoc van,
no,
van
no
va trencar.
Triomfar, però, no van trencar. Però com a proposta de seguiment de segones parts i tercera de segones parts de Jumanji, jo tenia por, perquè és una pel·lícula molt mítica i molt xula, la primera, i tenia por de a veure què fa aquesta gent. I ostres, penso que ha estat una continuïtat bona. Penso que aquí han sabut fer-ho, almenys.
Sí, sí. Ara canviem totalment, absolutament de registre i ens anem amb una pel·lícula força interessant, perdona, que es diu Marco.
Enric, ¿estuviste en Flossenburg?
Tal vez con eso, por favor, se ha dicho mil veces.
¿Puedes aportar pruebas reales de que estuviste en Flossenburg?
El meu nom és Enric Marco Batlli, però quan vaig entrar al camp de concentració de Flossenburg, no vaig ser mai més l'Enric. A partir d'aquell moment vaig ser el número 6.448.
Aquesta és una pel·li interessant.
Home.
Molt, molt interessant.
I tant. No estem parlant de... Jo, quan he dit Marco, he mirat la teva cara i he pensat... Es pensarà que serà un remake.
Per un moment, he de confessar que per un microsegon, fins que ha començat a sonar a la veu del tràiler, he pensat que hi va sonar un Puerto Italiano.
Sí.
Soy doncs... así de básico y de sencillo.
Sí, no, jo també.
Vale.
Doncs mira, tenim aquesta pel·lícula que està dirigida amb dos directors alhora, l'Aitor Arregi i el John Garanyo, una pel·li protagonitzada pel Eduard Fernández, que està que doncs, ho està trencant, o sigui, està sortint a tots els jocs, però sempre amb la seva molt gran qualitat interpretativa,
sí.
I ens explica la història d'Enric Marco. Tu te'n recordes?
És una història que al
final... Un
escàndol, perquè ell venia, fins i tot feia conferències pels col·les, als nanos...
Sí.
Per donar exemple, i no oblidar de com era la vida en un camp de concentració, perquè ell va ser el camp de concentració que ha esmentat, i al final es va descobrir que no.
Efectivament.
Que no era, que era tot un bluff, que no va estar mai a un camp de concentració.
Un impostor que va començar com a sindicalista a la CNT i que després doncs, va ser el president de la Confederació d'Associació de Pares d'Instituts de Catalunya,
sí.
I que doncs, al final es va descobrir que també es va ficar a l'Associació de Víctimes de l'Holocaust de nazi, i que no havia estat. Ell deia que havia estat i va fer conferències i va parlar fins i tot al Parlament, doncs un impostor, i aquesta és la seva història de com es va descobrir doncs, la seva mentira.
Doncs Tyson Cao, escolta, moltíssimes gràcies, com sempre, que tinguis un bon cap de setmana.
De res, igualment.
Cuida't. I, per cert, abans de marxar, recordeu que el proper dimecres, dia 20 de novembre, Copa Catalunya i Andorra, migdia i darrere Copa Catalunya i Andorra, estarem en directe des de la fàbrica de Corsa a Castellví de Rosanes amb motiu del seu 50è aniversari, mig segle que no es compleix tots els dies. Doncs tornarem allà a gaudir i a celebrar amb Corsa el seu 50è aniversari. Serà el dia 20 a partir de les 12:20 aquí a Copa Catalunya i Andorra. Ara arribem a les dues. Continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia Copa amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acabin de passar una bona tarda i un millor cap de setmana.